A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que aquesta és una exposició pòstuma. Joan Claret va morir l'any 2014. Entre altres coses, de les moltes coses que va dir en vida, segurament més d'un artista i més de dos agafaria aquesta expressió. Sense llibertat no hi ha possibilitat de creació vàlida. La llibertat està en la base de tota obra i qualsevol obstacle o la menor restricció que hi pugui trobar el seu pas no fan més que entorpir la creació i el sentit de l'obra. Albert Claret, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com era el vostre pare?
Bueno, doncs, bona pregunta.
Segurament la fem perquè allò, quan hom es fica en la biografia de Joan Claret, se n'adona, bé, suposadament no anava estrictament pel món de la pintura fins que la vida li va portar una mica, no?
Sí, bueno, ell ja des de ben jove va començar a dibuixar. És més, com que el meu pare va néixer l'any 29 i d'alguna manera van viure tota la Guerra Civil, una època molt dura i grisa en la qual no tenien massa joguets. Jo recordo que a casa tenim una maleta plena d'un joc de soldadets que feien ells i els seus germans. Vale? El meu pare dibuixava els soldats, dibuixava els avions, dibuixava els carros i tal, i els seus germans ho anaven retallant. I allò, d'alguna manera, era quasi l'única joguina...
Que per jugar.
Sí, era quasi l'única joguina que teníem. No? Llavors, ja des de ben petit ja apuntava maneres de dibuixar. És més, a casa seva, ja de molt jovenet, hi havia fet una habitació que era tot un mural i d'alguna manera ja es veia que a part del seu estil de dibuixar, doncs ja tenia una imaginació realment desbordant i ja d'alguna manera estava creant el que després seria tot el seu món, no? Més endavant ell ja de jove va començar a estudiar arquitectura, ho va deixar, de veritat no sé per què ho va deixar, no me'l veig fent d'arquitecte o no me'l veig estudiant arquitectura, perquè sí que ell dibuixava molt bé, però dibuixava molt bé a la seva manera.
No? A veure si alguna relació tindrà això de la llibertat,
bueno,
de creació no, i de sentir-se lliure i no,
suposo que
i no
sí.
Lligat per, no sé si dir, les normes o qualsevol
sí,
altra
suposo
cosa.
Suposo que sí, clar, m'imagino que els estudiants d'arquitectura, doncs, d'entrada han de tenir un molt bon dibuix tècnic.
Exacte.
I més en aquella època que es dibuixava amb llapis i ròtling.
Exacte,
no?
Exacte.
Llavors ella va començar a estudiar filosofia i lletres i va anar a completar el seu, un cop acabada la carrera, va anar a completar els seus estudis a la Sorbona de París i allà d'alguna manera va descobrir el món pictòric que s'estava fent en aquell moment a nivell mundial. Ell, a l'arribar a París, va contactar amb el Joan Vilacases, un altre pintor, un pintor que estava afincat a París i que d'alguna manera anava rebent tots aquells artistes catalans que anaven a París, que en aquella època, diguem-ne, que o anaves a París o no eres ningú.
Com gairebé sempre, eh? Com gairebé sempre. Això era els anys 50.
Això era els anys 50.
50, sí. És a dir,
cap
a aquell,
final dels 50.
En sí. Aquell París de la Nouvelle Vague, en aquell París, diguem-ne, tan potent.
Sí, sí, i aquella ebullició que hi havia de...
I suposo que per una persona que marxava de Barcelona, de la Barcelona dels 50s, sí, i arribava al París dels 50s, allò era un...
Home, era un xoc.
Era un xoc, no?
Era un xoc en tots sentits, no? Llavors ell ja quan torna, d'alguna manera és quan ja es considera pintor. Val? Ell torna i ja de seguida fa la primera exposició a la Sala Gaspar i a partir dels anys 60 comencen a fer tota una sèrie d'accions a la Sala Gaspar i el 62 guanya el Premi de Dibuix Joan Miró i això doncs li suposa com si diguéssim un llançament que vamos, ja diguem-ne que com a pintor quasi que consolidat amb una trajectòria encara relativament curta, no?
Perquè a casa com es va viure això? Perquè en la vida personal es pot més o menys entendre allò, un xoc, una persona que havia estudiat filosofia, que descobreix la pintura a París, que s'hi dedica amb cos i ànima a partir d'aquell punt d'inflexió, sí. però no sé si, de nou, en la Barcelona de l'època i en la Catalunya de l'època i en l'Espanya de l'època, dedicar-se a això, viure d'això, fer-se un nom amb això.
Home, suposo... Eren èpoques difícils. A veure, ell va conèixer la meva mare, que també és artista. La veritat, no sé quin any, a principis dels 60 devia ser. I llavors ells vivien en una casa al carrer Baix de Sant Pere, que tota l'escala eren tots artistes. I em sembla que passava més gana que una altra cosa, però diguem-ne que vivien en un entorn francament creatiu,
que els ajudava, no?
I bastant propici, diguem-ne, per arrencar aquesta carrera d'artista.
Jo pregunto perquè no sé si l'Albert Claret també és d'una vegada ha sentit allò de la vida de l'artista i tal.
Bueno, sí, la vida de l'artista...
Totes les privacions i totes aquelles històries que sempre han vingut vinculades a la vida artista.
No? D'alguna manera l'hem patit a casa.
L'heu patit a casa.
L'hem patit a casa perquè, clar, o sigui, la vida de l'artista és dura perquè quan vens doncs està molt bé, però diguem-ne que a nivell econòmic és una mica fotut, perquè clar, no tens ingressos regulars i perquè no és tan fàcil de vendre, no? Mm-hmm.
Dos apunts a partir d'aquí, que encara potser ara ens poden semblar molt obvis. El pare va fer sempre el que li va donar la gana?
Sempre.
Sempre.
Sempre. Sempre.
I ell sabia que ficant-se en l'abstracció es ficava en un àmbit, diguem-ne, no tan comercial com qualsevol altre tipus de pintura?
Bueno, això la veritat no ho sé. No ho sé. Ell sempre va fer el que va voler, sempre va tenir clara el seu tipus de pintura, mai va renunciar a ella, i també d'alguna manera en aquell moment era el moment que van aparèixer tota una sèrie de pintors abstractes. O sigui que diguem-ne que no estava tan lluny, diguem-ne, del que s'estava fent en aquell moment. Clar que la seva pintura és bastant diferent a tot el que feien els abstractes d'aquell moment, però, bueno, no sé, que trobo que és un artista molt pur, molt que sempre ha fet el que li ha donat la gana, mai va tenir cap mena de condicionant per part de la seva galeria, que era la galeria Joan Gaspar, ni condicionant absolutament per ningú, no?
Ell es va sentir en algun moment d'un cert establishment o no? No ho sentit perquè allò de les avantguardes catalanes en un determinat moment, noms propis, etcètera, etcètera.
Sí,
si ell això també...
Suposo que al principi sí, perquè bé, el fet de guanyar aquest premi d'alguna manera va suposar la internacionalització del seu treball, no? Llavors van tenir tota una sèrie d'exposicions internacionals, col·lectives, que d'alguna manera s'exportava l'art abstracte que s'estava fent en aquell moment. Clar, això d'alguna manera va suposar una arrencada bastant potent, però que d'alguna manera al llarg dels anys això es va anar una mica diluint, no? Fins que al final de la seva trajectòria, diguem-ne que la seva activitat comercial era francament baixa.
El que veiem al Miramar és la trajectòria d'aquests anys?
Sí,
des dels 60 fins a...
Sí, veiem bàsicament diguem-ne la trajectòria més important o més característica del seu treball, que comença als anys 60 i d'alguna manera acabem més o menys sobre els anys 90. Encara que sí que en l'últim àmbit hi ha quatre peces dels anys 90 i 2000, però trobo que no és una cosa tan característica que el podria definir. En aquesta exposició hem volgut d'alguna manera mostrar els tres aspectes o tres conceptes que ell va treballar més, no? I que d'alguna manera coincideixen no només a nivell cronològic, sinó que a nivell evolutiu. O sigui, ell comença treballant amb un art geomètric bastant, diguem-ne, bidimensional, val, de creuament de línies, val, i després aquí evoluciona incorporant un concepte que és el de la llum, val, la llum li dona volum, li dona espai, val, i li comença a donar, diguem-ne, un treball una mica més complex i més matisat, val, i més endavant, ja sobre els anys 80, comença a generar el que podríem considerar espais, i d'aquests espais comencen a aparèixer elements més aviat arquitectònics, clarament reconeixibles, com poden ser columnes i tal, però mai renunciant al seu estil. Més endavant, ja cap als anys 90-2000, sí que incorpora elements ja més figuratius, incorpora l'element de la dona, i encara que incorpora aquests elements, mai renuncia al seu estil, mai renuncia a tota aquesta línia i a tot aquest treball, diguem-ne, cristal·lí que el defineix.
Vist així en perspectiva, el primer àmbit és el que segurament crida l'atenció més d'un, no?
Sí, potser sí.
Aquesta pintura tan neta, tan d'alguna forma tan delicada,
sí,
dins del que és molt sovint l'abstracció, que allò és un cop d'efecte visual, sí. I aquí tot entra molt d'una forma molt, molt delicada. No?
Sí, és una cosa bastant sutil. Clar, després, com qualsevol autor, doncs la cosa va evolucionant i és això, comença a incorporar, diguem-ne, altres conceptes que d'alguna manera fan l'obra més complexa i també jo trobo que més rica. No? Però sí que és veritat que tota aquesta primera part és una cosa més bàsica i també trobo que molt atractiva. No? També, sobretot, les primeres peces sí que se li nota certa influència potser de quan va estar a París i allà va descobrir Paul Klee, va descobrir Mondrian, va descobrir Kandinsky, val? I ell comença d'alguna manera molt, molt colorida.
A jugar amb la geometria. No?
Sí, molt colorida, però és una cosa que de seguida abandona, es queda amb una paleta de colors
molt
de blancs, grisos, negres, tons una mica blavosos, i sí que de tant en tant amb un punt de color.
Quan és la idea de muntar aquesta exposició?
Bueno, aquesta exposició, jo feia temps que ja que la volia muntar, perquè pensava que era important poder fer una exposició on d'alguna manera recollissin els trets més característics seus, no amb un caràcter retrospectiu, perquè llavors diguem-ne que hauria de ser una cosa bastant més àmplia i potser per l'arquitectura del lloc doncs, ens resultava una mica difícil.
És a dir, aquesta és una exposició pensada exclusivament per l'edifici Miramar?
En principi està, tal com està disposada, està pensada sí, per l'edifici, encara que és fàcilment exportable a altres espais arquitectònics, perquè diguem-ne que pel guió que té així que ens encaixa molt bé amb aquest espai, però trobo que ho podríem adaptar sense masses problemes amb una altra disposició.
És la del vostre pare una figura especialment recordada, volguda, és a dir, és una exposició que pot captar l'interès d'altres indrets?
Home, això espero.
No, pregunto per si alguna, aquella eterna cançó de grans figures que d'alguna manera en la vida actual o en l'entorn actual han quedat o no és el cas d'en Joan Clanet.
Bueno, home, a mi m'encantaria aquesta exposició portar-la a més llocs, ja sigui de l'àmbit nacional com de l'àmbit internacional. Estem treballant amb això i bueno, a veure on acabem.
D'acord, o sigui que d'alguna manera això va néixer de la família.
Sí, bueno, això va néixer també una mica amb el contacte que tinc amb la Fundació Ave Maria, que té un fons d'art, ja sóc amic del seu director de màrqueting, el David López, i un dia comentant amb ell el treball que estava fent a la Fundació, jo li vaig comentar doncs, que el pare sempre que podia doncs, ajudava a entitats, diguem-ne que...
Sense ànim de lucre
i que d'alguna manera volien ajudar al bé de la societat. No? Llavors li vaig mostrar d'alguna manera el meu interès en poder col·laborar amb ells. No? I ells també ens van oferir de dir, home, doncs igual podríem mirar de fer alguna cosa a Sitges i tal. Vaig dir, home, això seria fantàstic. Tu. I llavors ens van posar en contacte amb l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs, ens van acollir molt bé i de seguida van mostrar el seu interès i vinga, ens vam posar a filar l'agulla i ala, endavant.
Què en conserva de la família de Joan Claret? En conserva molta obra?
Sí, hi ha bastanta obra, el que passa és que, clar, o sigui, l'obra és finita.
És evident.
Llavors sí que tenim bastanta obra, però i crec que una obra bastant representativa.
Ho pregunto perquè fins a quin punt la selecció d'obres d'entre tot el fons que pot conservar la família. Sí. Ha estat una feina també complexa de...
Home, sí, és una feina complicada. A més, és una exposició que d'alguna manera no s'ha fet amb grans mitjans, amb la qual ho hem centrat tot amb el seu treball de l'oli,
de la pintura a l'oli, que també és una mica la més característica. Clar, el fet d'incorporar aquarel·la, que ell també pintava molta aquarel·la, doncs ens hagués suposat potser una despesa que no, diguem-ne, que no teníem. Uh-huh. I d'alguna manera trobo que ja està bé mostrar tots els olis que té, perquè ja amb això, diguem-ne, ja mostrem una cosa ben representativa.
D'acord, o sigui, hi ha una bona part de fons, que és amb aquarel·la.
Sí, el pare pintava. Això és curiós perquè...
Tan pocs aquarel·listes que es troben ara, també, no.
Bueno, ell era molt metòdic, sempre havia pintat exactament igual, sempre feia exactament el mateix tota la vida. Llavors, de dia, ell pintava l'oli només el pintava amb llum de dia, amb la tela posada sobre un cavallet, i pintava sentat amb un balancí. Val? Això ho va fer tota la vida. I sempre...
Tampoc ens imaginem aquesta escena, eh? De pintor assegut en un balancí.
Sí.
Diguem-ne, per aquella incomoditat bàsicament del balancí.
Bueno, és un balancí que tampoc no...
Que tampoc no es movia massa.
No es movia massa.
Ah, gràcies.
No es movia massa, i és més, sempre era el mateix balancí. Vull dir, ell tenia estudi a Barcelona i tenia estudi a Sant Feliu de Guíxols.
És a dir, no ens imaginem aquella imatge del pintor bohemi amb tot fet un desastre, que un dia del dret i l'altre dia del revés, no.
Per res del món.
Per res del món.
Per res del món. Per res del món. No hi havia...
És a dir, persona metòdica, ordenada, ortodoxa...
Metòdica, ordenada, ni un atac a terra...
Vaja, anava a dir, el pintor que tothom voldria a casa, eh?
Sí, jo recordo amics que venien a casa i bueno, clar, ell el tenia a l'estudi a casa amb un pis de l'Eixample d'aquests bastant grans,
i que s'imaginaven un estudi fet un...
Bueno, clar, tu veus les imatges dels estudis dels artistes i són espais grans, plens de quadros i plens de taques i tal. No, per res era així. Ell pintava un oli rere l'altre, mai pintava dos peces simultàniament. És més, sempre començava de dalt a l'esquerra i acabava a baix a la dreta, sempre. I llavors l'aquarel·la, quan ja no tenia llum de dia, doncs se sentava a la seva taula de dibuix amb el seu tamboret, sempre el mateix tamboret, un tamboret que li feia un fuster, el Joan Utges, que era, diguem-ne, el fuster de casa.
Sí.
I llavors l'aquarel·la quasi sempre la treballava amb la llum artificial. Sempre va ser així.
Sempre va ser així.
Sempre va ser així. I...
Quina imatge més potent, que teu fill del pare. Sempre va ser així.
Bueno, clar,
No.
El treballar a casa, diguem-ne...
En el sentit de dibuixar d'una forma molt precisa.
Molt precisa, molt metòdica. Mai el vaig veure pintant diferent, mai. Sí que a vegades, si feia un oli molt gran, doncs sí que havia de pintar de peu, però, diguem-ne, d'olis molt i molt grans tampoc en va fer massa.
És a dir, des del punt de vista del mètode, el mètode va ser sempre el mateix.
Sempre el mateix.
Evolució, òbviament, la que es pot veure en l'exposició, sí. Però el mètode va ser exactament sempre el mateix.
Exactament el mateix.
S'hi acostava molt sovint l'Albert a l'estudi de son pare.
Sí, home, clar, sí. Clar. Bueno, sempre que arribaves a casa, doncs anaves allà i a vegades...
No dic per si arribava a captivar o no el fet de dir, bé, estarà fent el mateix cada dia.
No, perquè, o sigui, d'alguna manera, a casa sempre hem sigut molt fanàtics de la seva pintura, sempre ens ha agradat moltíssim i sempre hem sigut grans admiradors, no? Llavors estava bé, doncs, quan arribaves a casa, doncs el primer que feies era anar a l'estudi del pare a veure com pintava. També, tot sigui dit, en aquella època, quan nosaltres érem petits, teníem un gos, un pastor alemany, el Nessi, i també el Nessi tenia el seu llitet al costat del...
A
l'estudi d'on pintava el pare. Llavors, o sigui, mataves dos trets.
Anaves
a veure el pare i anaves a veure el gos i t'hi estaves una estona.
Quina paradoxa, aquest elogi de la llibertat, sí, que expressa un home tan metòdic en la forma de... i tan ordenat i tan,
sí, sí,
tan cartesià en la manera de treballar, gairebé.
Sí, sí, bueno, mira, és així.
O sigui, l'oli de dia, l'aquarel·la de nit, i això cada dia.
Cada dia.
Per tant, una producció...
Sí, el que passa és que, clar, el seu treball és lent, no és un treball ràpid. Jo a vegades veig aquests que fan aquarel·la ràpida i penso, hòstia, tu, quin xollo. Bueno, quin xollo, quina quantitat de producció deuen fer aquesta gent, no? Perquè el pare, jo què sé, per fer un oli de metro per metro, doncs jo què sé, si podia estar dos o tres mesos o quatre mesos tranquil·lament, no?
Els mirem ara, els olis, i sí que dona tota aquella sensació d'una pintura elaborada fins al mínim detall, eh?
Vamos, és allò molt...
Res se'n va del que està perfilat, res se'n va...
És una pintura molt lenta, no? Amb la qual, doncs, diguem-ne, tampoc no és una producció allò... Una quantitat de producció bestial, mm-hmm. no és una producció... O sigui, n'hi ha molta. Clar, ell numerava la... O sigui, ell en els quadros no li posava nom, li posava un número consecutiu, un número i una lletra. La lletra corresponia al mes, A era gener, B era febrer, C, etc. I posava un número rere l'altre, i era igual si era oli, si era...
Com si fos un inventari, no?
Com si fos un inventari, exactament igual. No hi ha, no, bueno, si potser sí que hi ha algun quadro del principi que sí que té algun nom diferent, per exemple, a l'exposició veiem, hi ha quatre peces de la col·lecció de la Carmen i el Lluís Bassat, i allà sí que n'hi ha un que es diu Pintura 2, cosa que a mi em sorprèn, i realment jo sempre li deia a la Núria Poca, la directora de la col·lecció, li deia, escolta'm, Núria, és que no pot ser que es digui Pintura 2, perquè jo tinc la llibreta on el pare apuntava tots els números i no hi ha res que posi Pintura 2. I ella em deia, no, segur, vineu a veure, ja ho veuràs, i efectivament es diu Pintura 2.
I aquest, no? Pintura 2 és el que més podem definir com el títol d'una pintura.
És el més pròxim.
Deixo un planeta, el més pròxim al títol d'una
pintura. És el que hi ha el més pròxim amb
això títol. Això sí que diríem que formaria part del vessant menys emocional d'un artista,
sí,
eh?
Sí, tot.
No posar títols...
No posar títols, sí que a la família hi ha algun quadro que li hem posat títol. O sigui, ell sobretot més endavant, quan ja feia, o sigui, quan ja incorporava elements més, diguem-ne, més reconeixibles, uh-huh. Jo em sembla que només conec dos quadros seus que d'alguna manera fan, o sigui, tenen una visió d'un espai real. Vale? Un d'ells està mostrat aquí, és un quadro, ara no recordo el número, bé, tampoc serviria massa que digués el número, però és el que li diem el Mont Sant Michel,
sí.
Val? Que és clarament reconeixible el Mont
Sant
Michel.
Molt reconeixible, per qualsevol, aquí no cal que s'hi trenqui,
bueno,
molt
has
de closca,
conèixer,
perquè...
Has de conèixer el Mont Sant Michel.
Però qui ha vist la postal, el veurà.
Qui
allà,
ha vist la postal, que quasi sempre és la mateixa.
Exacte,
vista des de terra.
El veurà perfectament,
doncs,
allà.
El veurà perfectament, i després n'hi ha un altre que està a Alemanya amb una col·lecció que està en un poble que es diu Biden, que és la cúpula daurada de Jerusalem. Vale, que també amb un viatge que va fer ell a Jerusalem, convidat pel govern d'allà, que va fer una petita estada, doncs quan va tornar va fer aquesta peça que d'alguna manera li feia com un rendir homenatge en aquest viatge que havia fet allà, i sí que hi ha una cúpula clarament reconeixible.
Són les úniques concessions en tota l'exposició, gairebé, eh?
Sí. I que jo sé, bueno, jo conec bastant bé tota la seva obra, perquè d'alguna manera he estat fent l'arxiu, i em sembla que són les dues úniques peces que puc reconèixer, perquè després també hi ha potser alguna peça que, diguem-ne, que podria semblar el Panteó d'Atenes, però em sembla que no va per aquí, perquè és més una cosa més genèrica que no pas que estigui definint o que estigui inspirant-se amb el Panteó.
Com ens apuntava fa un momentet l'Albert Claret, hi ha quatre àmbits en aquesta exposició. La primer, sí. Mosaics, la llum, arquitectures, i al final, el fil d'Ariadna, sí. Que aboca, diguem-ne, aquest episodi tan, tan bonic de Teseu i Ariadna, com a través del fil aconsegueix que surti del llevarín. Aquest nom que es desmarca una miqueta dels altres tres àmbits, sí, de l'exposició, no?
Sí, totalment bé. Això va ser una idea de l'Àlex Mitrani, que és l'altre comissari de l'exposició, que ell d'alguna manera és el que va proposar aquest guió. Clar, jo sóc el seu fill, sí que conec molt bé la seva obra, però, clar, diguem-ne, a mi comissariar l'exposició, doncs, d'alguna manera, generar un guió, generar un discurs, doncs és una cosa que ja em costava una mica més, i llavors li vaig demanar la col·laboració a l'Àlex Mitrani, que amb molt de gust i ganes, doncs es va oferir a col·laborar.
Com es busca un comissari? I si això és relativament complex, tenint en compte que esclar, l'exposició també vol definir i que l'espectador tingui un retrat molt complet de l'artista.
Sí, clar, jo, Jo volia fer una exposició ben feta, o sigui, jo vaig renunciar a fer una exposició de dir, bueno, agafo el que més m'agrada a mi i aquí se m'acaba el problema. No.
Podia haver estat perfectament
podia
així,
haver,
no?
Podia haver estat perfectament així, o diguem-ne que són les exposicions que fas a les galeries per vendre, que dius, bueno, mira, jo crec que aquestes són les que podem vendre i pues, mostrem aquestes i ja veurem com acaba. No, jo en aquest cas i veient que aquesta exposició podia ser important per la seva envergadura, doncs vaig pensar que estaria molt bé dotar-la de contingut i donar-li un guió, val, que d'alguna manera reflexés el que era la trajectòria de Joan Claret, no? Llavors aquí li vaig demanar l'ajuda a l'Àlex Mitrani. L'Àlex Mitrani em sembla que jo crec que és la persona més experta que hi ha de tot el que és la pintura abstracta de postguerra. La pintura de postguerra és la que comprèn la segona meitat del segle XX. No? Llavors vaig pensar, bueno, qui millor per demanar-li que l'Àlex Mitrani, que ja és coneixedor de l'obra del pare, és més, hi havia comissariat alguna exposició en el qual hi havia incorporat obra del pare, i vaig pensar, bueno, clar, qui millor que ell, doncs, perquè em doni un cop de mà en aquest sentit.
Ell va participar, per tant, de la selecció també de pintures que es poden veure?
Això ja no tant.
Ja no tant.
Això, diguem-ne, que clar, aquí el gran coneixedor d'això sóc jo, i sí que... O sigui, comentant-ho amb ell vam dir, bueno, estaria bé que reflexéssim d'alguna manera els grans conceptes del pare, no? que l'Àlex ja coneix bé, i en base a això, dic, en base a aquest guió, doncs jo ja puc realment fer aquesta selecció. L'Àlex evidentment l'ha supervisat, bueno, o sigui, ho va trobar tot molt bé, i doncs, bueno, trobo que ha quedat una cosa, o sigui, ha quedat un discurs bastant coherent i bastant compacte.
D'acord, o sigui que d'alguna manera l'Albert Claret va fer la selecció i la benedicció de l'expert va ser a posteriori, no?
Correcte.
La d'Àlex Mitrani.
Correcte.
Poseu-vos els cascos, si us plau, perquè sí, respirarà una miqueta ara l'Albert Claret, perquè hem aconseguit trobar l'Àlex Mitrani.
Fantàstic.
Àlex Mitrani, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ha costat això una mica, però al final hem aconseguit que la tecnologia ens ajudi.
Perfecte.
Ens agradaria, per començar, perquè amb l'Albert també ja n'hem fet un petit esbós, però òbviament des de l'aspecte del crític d'art, una definició, una contextualització de Joan Claret en el marc de l'art català de postguerra. I ho diem així perquè, com que molt sovint en el nostre dia a dia estem encara encallats en el modernisme, i diguem-ne en el final del XIX, que algú ens aclareixi una miqueta el cap amb què va passar després de la guerra i per què Joan Claret és un dels abanderats de l'abstracció en aquesta postguerra de la Catalunya del segle passat.
Molt bé, és un tema apassionant perquè moltes vegades sense voler hem descuidat una mica o força tota una generació d'artistes que van fer un gran esforç en circumstàncies difícils, és a dir, en un context de molta manca d'informació i un país del qual era difícil doncs, sortir i tenir relacions internacionals, doncs retrobar el fil, no?, d'una modernitat que va quedar truncada, no?, després de la Guerra Civil. Aquesta generació, la d'en Joan Claret, és una generació que va esforçar-se, no?, en conèixer què es feia doncs, a l'estranger i retrobar una pràctica de l'art que fos realment experimental i que trenqués amb un context en el qual l'art era oficial era extremadament conservador. Extremadament conservador, hi havia el que es va anomenar la pintura de l'estraperlo, era la que dominava les galeries als anys 40. La pintura de l'estraperlo era una pintura de falsa inversió d'artistes ni tan sols clàssics, perquè moltes vegades eren els que imitaven l'estil fent pastitxe, no? Una pintura conservadora i clàssica, i va costar força, diguem-ne, doncs, generar aquest canvi de gust. Dintre d'aquest context, el Joan Claret, a més, també és especial, perquè ell fa una aposta estètica, fa una recerca que el diferencia bastant d'altres artistes. En el final dels anys 40 hi ha dues tendències modernes dominants. Estic fent una conferència.
Sí, sí. No passa res.
N'hi ha una que és, diguem-ne, una modernitat, diguem-ne, moderada, assenyada, interessant, que és la que ve derivada del noucentisme, no? És a dir, de, bueno, una figuració de toc mediterrani, de toc amb elements cubistes i fauvistes, no?, que dona peu a artistes molt interessants, artistes més de caràcter líric, no? Per exemple, la primera època de l'Albert Ràfols Casamada se situaria en aquesta línia, I després hi ha un altre corrent que a mesura que avança als anys 40 també es va confirmant, que és una aposta per al surrealisme, per una pintura d'imaginació, de somni, moltes vegades de malson, sobretot, no?, que és la pintura del de Walser. La pintura del Joan Pons, del Tàpies dels inicis, no?, d'en Cuixart, no?, que és una pintura que el que proposa és el que podríem entendre d'una banda com una fugida, no?, en un món de la imaginació, una fugida respecte, doncs, a la sordidesa i una mica la tristor de l'ambient, no?, i al mateix temps també com una revolta, no?, és a dir, és un exorcisme, és fer treure els dimonis i els monstres, no?, que doncs, són el resultat d'aquesta tensió, d'aquest malestar existencial i polític, no?
I a partir d'això, Claret on encaixa?
Claret, a partir d'això, a partir d'aquest moment, arriba l'abstracció. I aquesta abstracció, a mesura que avança als anys 50, es va imposant, que és una cosa també internacional, O sigui, que succeeix als Estats Units també amb el triomf de la pintura del Jackson Pollock, no?, de l'expressionisme abstracte. Llavors, en el context català, aquesta abstracció ve molt marcada per la figura de l'Antoni Tàpies, que és un pintor connectat, un artista connectat molt amb París, no?, amb el que es va anomenar l'informalisme, la pintura matèrica, i aquesta serà la tendència dominant dintre l'abstracció a Catalunya. Aquesta abstracció és una abstracció també de caràcter tràgic, no?, de caràcter expressionista, molt centrada en la matèria. La matèria és el contrari de la forma. La forma és el, amb tot l'imaginari occidental. La forma és allò que té a veure amb la ment, amb la intel·ligència, amb els ideals, no? I la matèria és el contrari, no? És el que té a veure amb la natura, no?, amb la imperfecció, no?, fins i tot amb la brutícia. I els artistes catalans aposten per aquesta via. Llavors, l'abstracció, aquesta abstracció matèrica és una abstracció fosca, que suggereix murs, que suggereix parets, el terra, la natura. Llavors, en aquest context, a finals dels anys 50, el Joan Claret crea la seva pintura, que és una pintura lluminosa, precisa, neta, no?, que recorda, en certa manera, l'art del vitrall, no?, que fa pensar en laberints, no?, en mentals, no?, i, per tant, a nivell, diguem-ne, poètic, no?, a nivell de metàfores visuals, és una pintura que s'aparta molt d'aquest caràcter, com dèiem, tràgic, dramàtic i expressionista, no?, i que té un caràcter més ideal, no?, i, en certa manera, que també podríem dir que implica una recerca de bellesa, no?, en lloc d'una insistència en la lletjó, no?, jo crec que en el Joan Claret hi ha un desig de bellesa.
Molt diferenciat, per tant, del seu entorn, no?
Sí, molt, molt, com deia.
Molt.
Li podríem trobar connexions amb el context internacional, amb altres artistes, no tant per influència, sinó perquè és el moment, no? I això ho dèiem a la presentació de l'exposició a Miramar, amb què podríem relacionar, vincular, no?, a Joan Claret? Perquè tot artista, diguem, per molt que faci una aportació personal i individual, doncs està vinculat a unes aspiracions col·lectives, a uns desitjos col·lectius. En el cas del Claret, jo crec que la seva pintura és una pintura optimista. En lloc de ser pessimista i tràgica, és optimista. I que el seu desig de precisió i la seva abstracció lluminosa l'hem de connectar amb l'arquitectura i el disseny moderns dels anys 50 i 60. Això es veu molt en certa abstracció dels països nòrdics, de Suïssa, amb el Max Bill, on hi ha la continuació de l'escola de la Bauhaus. Es veu molt a Brasil, que és un país on a finals, en aquesta època justament es construeix una ciutat nova, que és la ciutat més moderna del món, que és Brasília, no? I jo crec que Claret connecta amb aquests mons, fixeu-vos que hem dit com tan llunyans, no? Una certa estètica suïssa, i si voleu, com americana, no? Que és força diferent, no?, del caràcter més existencialista de l'art català. Això no vol dir que fos un artista aïllat, ni molt menys, no? A principis dels anys 60, ell participa, potser ho haureu comentat ja, en aquesta iniciativa tan interessant que va ser el Zero Figura.
Encara no, encara no ho havíem comentat.
No? Molt bé. Mira, Zero Figura és una mena de grup, de col·lectiu, que van realitzar una sèrie d'exposicions a principis dels anys 60 a Barcelona, acollides per la Sala Gaspar. La Sala Gaspar era la galeria en la qual va començar a exposar el Joan Claret, i de fet hi va exposar molts anys, i era la galeria més important de Barcelona i probablement d'Espanya en aquella època. Mm. Era la galeria on va començar a exposar en Clavé, en Miró, i sobretot la galeria que va tornar a exposar obres contemporànies, no històriques, de Picasso, de Pablo Picasso, en una època en la qual Picasso era un artista sospitós pel règim. No? Doncs era realment la galeria a finals dels anys 50, principis de 60. En Claret, en aquesta galeria, es reuneix amb una sèrie d'altres artistes que són molt diferents plàsticament, no?, però amb els quals té aquest desig, no?, de construir una pintura que estigui, com dèiem abans, connectada amb la modernitat de l'època, és a dir, connectada amb l'arquitectura, connectada amb les arts de l'objecte. Aquests artistes eren amb Joan Vilacases, pintor de Sabadell, molt amic de Joan Claret i que havia sigut molt important en la seva trajectòria. Eren en Terrats, no?, el Joan Josep Terrats, que havia sigut l'editor de la revista de Balset. Era en Subirachs, l'escultor. És a dir que, bé, hi havia un grup molt interessant, a més recolzat per un crític, que era el Rafael Santos Torroella. Van crear aquest grup, li van posar aquest nom que es refereix a un dels tamanys, no?, com sabeu, és que pinteu, no?, un tamany molt petit, no?, de llenç, no?, de pintura l'oli, sí, per pintar l'oli, el Zero Figura.
El Zero Figura.
Però que s'ha d'entendre això, com una reivindicació del Zero Figura. O sigui, aquest tornar a començar, aquesta tàbula rasa, no?, de renunciar a la figura, no?, i tornar a començar a partir de l'abstracció. Llavors, el Zero Figura va fer una sèrie d'exposicions molt innovadores, però no ja, jo crec, en el context català, sinó penso que a nivell internacional. És un fenomen molt interessant per estudiar. Vam fer unes exposicions temàtiques, una d'elles dedicada a l'objecte, una altra d'elles dedicada a fer un homenatge a Velázquez, no?, que era una paradoxa que els Zero Figures s'interessessin per Velázquez. Mm-hmm. Volien reivindicar una altra manera d'entendre la tradició, no? I després van fer una exposició que es va dir Mural. Aquesta exposició és important perquè ells el que van intentar és reivindicar els vincles de l'art modern, de l'art abstracte, amb l'arquitectura moderna, ja que dèiem abans. I en aquest sentit, doncs, van presentar una sèrie d'obres com instal·lacions i obres experimentals que, bueno, eren molt interessants. El que passa és que el país i les circumstàncies econòmiques no van donar perquè aquí tinguéssim grans exemples d'aplicació, no?, d'aquest art abstracte amb l'arquitectura. N'hi ha alguns. En Claret va realitzar ja dos edificis de vivenda sencers a Barcelona, a Pedralbes, amb totes les parets, quatre cantonades serigrafiades per en Claret, no?, però apuntava, en tot cas, no?, aquest element interessantíssim de dir l'avantguarda no és només un camp experimental i poètic, no?, sinó que hauria de formar part, deien, el paisatge de la vida quotidiana.
Per aquells...
Va ser un moment interessantíssim.
Per aquells que no coneguin Joan Claret o que descobreixin Joan Claret a partir d'aquesta exposició al Miramar, Àlex Mitrany, com els definiria allò que veuran?
El que veurem a l'exposició és una tria realment molt, molt afinada, no?, i això... Tota la responsabilitat és de l'Albert Claret, hem discutit jo de l'exposició, els criteris, no?, però en aquest sentit la família és fonamental, no?, per conservar, cuidar i estimar aquesta obra. I, per tant, d'algunes col·leccions particulars, però sobretot dels fons familiars, el que sorgeix són unes obres realment molt importants, dels anys, finals dels anys 50, 60, veuran aquest Claret, no?, del moment de l'abstracció geomètrica, d'aquest moment que ara estem explicant aquí històricament tan rellevant, però volen també, a partir d'un recorregut, diguem-ne, metafòric, no? Que és aquest que va del mosaic al laberint, no? Veuran també el desenvolupament de l'obra de Claret en la seva maduresa. No? És a dir, com partim de la idea de d'una xarxa, no? De línies creuades, no? Que generen aquests mosaics, com a partir d'aquí sorgeixen una sèrie de referents arquitectònics, no? Fins i tot parlem d'un cert barroquisme, en el bon sentit. El barroc és un art molt interessant, és potser l'art més connectat amb la nostra època contemporània, no? Nosaltres som una època barroca o neobarroca, uh-huh. I acabem amb un petit apartat en el qual veiem com reapareix la figura dins d'aquesta abstracció de Claret. I reapareix a través de la figura femenina. Per això nosaltres ens referim al mite del laberint, no? Si recordeu, de la mitologia grega, no? La qual Teseu, no? Entra en el laberint, no? És l'heroi arquetípic, no? Que lluita contra el monstre, no? Contra la natura salvatge, no? Que és el Minotaure, i aconsegueix vèncer, aconsegueix triomfar, aconsegueix orientar-se dins d'aquest laberint perquè té una musa, perquè té hi ha una persona, una dona que l'ajuda, no? Que és Ariadna, no? D'alguna manera, en l'obra de Claret també retrobem al final de la seva vida aquesta Ariadna amb el ressorgir de la figuració.
Aquesta és la reflexió que fa un dels comissaris de l'obra, Àlex Mitrani, a l'exposició de Joan Claret, que es pot veure durant aquests dies al primer pis de l'edifici Miramar. Senyor Mitrani, us saluda en un momentet l'Albert Claret.
Hola, Àlex, bon dia.
Albert.
Al final us hem pogut fer coincidir, eh?
Sí, sí.
Al final us hem pogut fer coincidir. Tot plegat per parlar, com es dèiem.
Molt content d'haver participat en aquest projecte i de fer d'això, d'aquesta feina a Sitges. També Miramar és un espai magnífic, ho dic com a comissari, és un espai preciós i fins i tot diria que aquesta combinació, no, del mar i de l'horitzó, no, mediterrani amb el que veureu a l'interior de l'exposició, crec que és molt suggerent.
Li va molt bé, aquesta combinació de l'abstracció lluminosa amb aquest entorn. Àlex Mitrani, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Albert Claret, gràcies també per estar aquí matí amb nosaltres.
Molt bé, a vosaltres.
Durant aquests dies, al primer pis de l'edifici Miramar, Joan Claret, del Mosaic al Laberint. En 5 minuts tornem.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.